Per favor.
Com hem de parlar? Per...
No, 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 amb ella, a veure, parlem amb ella, eh? Ara, a partir d'aquest moment, jo ja n'hi soc. Som vosaltres.
I quan s'acabi una pregunta, comencem una altra de tirar?
Sí, sí, jo, vosaltres.
Mm-hmm. Ja els aviso, més o menys.
Sí, sí.
Ja podràs ser la primera.
Comencem? Com va viure l'escola franquista? Primer com a alumne i després com a mestre. Quins aspectes positius o negatius en destacaria?
Bueno, en general, més negatius, esclar, no vull, no puc fer una cosa així en general, que serveixi per tot, però el que jo vaig viure era una educació doncs, molt de dalt a baix, l'autoritat era l'important, tot l'aspecte formal, els continguts, gairebé únicament el de coneixements, la relació entre els alumnes i entre els companys, allò no comptava, difícil, premis i càstigs, els estímuls eren premis i càstigs i uns càstigs que eren més com a venjança que no pas possibilitat de refer el que un havia fet malament i cadascú doncs, que fes el que pogués, els alumnes que tenien més dificultat doncs, que s'espavilessin. Entre mig havíem tingut algun professor bo, algun professor doncs, d'universitat, jo anava a escola privada, escola de monges, jo em vaig passar tot el que van dir, tot el que em deien amb una bona fe tremenda. I bueno, després m'ho vaig trobar. I aleshores, com a mestra, quan jo vaig començar a treballar, jo em vaig adonar... Jo començava a fer classes de llatí, jo havia fet clàssiques i feia classe de llatí. Però esclar, feia llatí i volia saber doncs, com havien fet el llenguatge, què deia el professor del llenguatge, com era aquest alumne, si es podia apretar més o no, què deien els pares, si és que tenia mandra o és que tenia dificultats. I vaig veure que era impossible parlar amb els altres mestres per saber com anaven els programes, impossible parlar amb els pares, impossible saber modificar alguna cosa. Em vaig trobar amb un cos, una sèrie de coses tancades, que l'argument era que sempre s'havia fet d'aquella manera i allò no es canviava. I bueno, aleshores, en bona part, l'escola aquella a mi em va servir per veure el com no s'havia de fer i a partir d'això pensar, s'ha de fer alguna altra cosa, això no pot anar. Jo mateixa m'ho havia passat malament, doncs no pot ser continuar d'aquesta manera.
De la formació que va rebre a Magisteri, quins aspectes en destacaria?
Ui, els Magisteri que jo vaig fer eren, en aquell moment, era la possibilitat de 14 assignatures un cop s'hagués fet l'examen d'estat que era com el COU, era 7 cursos de batxillerat i després, en aquell moment faltaven mestres, hi havia hagut molts mestres expedientats a l'acabar la guerra, hi havia el plan del 48, penso que era, i calia fer mestres així ràpid, i aleshores amb 14 assignatures fets lliure, doncs un podia accedir a mestre. I bueno, aquelles assignatures les van fer de qualsevol manera, la cosa més difícil, així més llarga, eren les labors, eren 3 cursos de labors, brodats de tota mena i bueno, fils, tirers, quantitat de coses. Llavors a mi el que més em va costar va ser la cal·ligrafia. I d'allí, res, com a cosa positiva dels estudis de magisteri, bueno, una mica el cosí, però res més, imagina't. Seguríssim que no.
Quins van ser els motius principals que la van portar a escollir aquesta carrera?
Bueno, és que jo, quan vaig acabar, jo vaig fer clàssiques. El meu pare no volia que anés a la universitat i jo m'hi vaig empenyar i sí, vaig voler anar a la universitat i aleshores al mateix temps vaig fer magisteri d'aquesta manera que us deia amb aquestes 14 assignatures. Però quan vaig acabar l'única cosa que jo sabia segur és que no seria mestra. A mi em feia molta il·lusió traduir, disfrutava moltíssim traduint i un professor d'aquests que deia, aquests bons professors que havíem tingut, em va encarregar d'ajudar-lo a traduir el discurs de la corona de Demòstenes. I bueno, per mi va ser una il·lusió tremenda que m'encarreguessin això. I quan em vaig trobar voltada de diccionaris i que passava tot un matí per veure si havia de posar però o tot i què, una cosa, vaig trobar que era una cosa tan freda, tant que em va decepcionar i em penso que vaig arribar a traduir un capítol i li vaig retornar el llibre i vaig deixar els diccionaris. Aleshores, simultàniament, al mateix temps em van demanar una substitució a l'escola on jo havia anat. I va ser, aleshores, quan vaig veure, doncs, bueno, s'ha de parlar dels programes, s'ha de fer... I doncs, vaig pensar que s'havia de fer alguna cosa diferent. Jo l'única cosa que sabia segur és que no seria mestra, perquè jo sóc la gran de 8 germans, pròpiament d'11, i estava cansada d'ajudar a fer deures, de jugar amb els petits, d'explicar contes, de donar sopes... Sí, l'única cosa que sabia segur és que no seria mestra. I després l'única cosa que he fet ha sigut ser mestra. Sí, quan els alumnes diuen, jo vull fer això, dius, bueno, espera't, que ja les coses canvien.
Ja he arrencat.
valori de 0 a 10 el pla actual de la formació de mestres i el per què.
Bé, això, esclar, jo no hi estic amb el pla, amb els estudis vostres i no ho sé massa, suposo que depèn del com es faci també. Però les coses que jo he vist, a mi em semblava, a veure, jo valoraria, bueno, dic primer el per què i després faria la valoració. A mi em sembla que falta tot l'aspecte molt més ampli d'atenció a la diversitat. És un moment en què a totes les escoles hi ha el problema de nens de llocs diferents, de llocs molt diferents. Nens de l'Àfrica, nens gitanos, nens de Sud-àfrica, nens del Marroc, pakistanis, xinesos, i em sembla una mica monolític el pla que teniu. En algun lloc diu educació de la diversitat, però em penso que només dedica doncs, un crèdit o així, i d'una forma molt general. A mi em sembla que valdria la pena dedicar temps a estudiar les diferents cultures, el per què, el procés de les diferents cultures, les diferents religions. Hi ha un crèdit que és religió, un crèdit optatiu, religió i però la religió catòlica. Parla de la Pasqua, la Bíblia, sí, però hi hauria d'haver també les altres coses, eh? S'hauria de parlar del Ramadan i s'hauria de parlar de bueno, la Pasqua jueva, s'hauria de parlar de més coses. Penso que això cal. I donat que és magisteri o pedagogia, valdria la pena també veure el procés mental que s'ha de seguir amb aquests nanos. És diferent ensenyar a llegir a un nen àrab, tal com tenen les lletres, tot plegat, bueno, l'escriptura d'un nen de, bueno, de ciutat, de, bueno, català o espanyol o així. És diferent ja població rural i població ciutadana, població urbana. És diferent ambients sociològics, perifèries i centre de ciutat ja és diferent. Jo penso que s'hauria de ser molt, molt sensible amb això i donar-hi molta agilitat. Els mestres i les escoles pateixen actualment d'això. O sigui, la reforma ha dit actualment doncs, les adaptacions curriculars. Sembla que un dels avantatges de la reforma és la possibilitat de muntar els currículums, els programes, tal com un vulgui. Però els mestres no en sabem d'això, no s'està preparat. I aleshores, en el fons, la pega de totes les escoles és que els nanos no s'adapten a aquell model que està com prefabricat. I amb això, en aquest sentit, el trobo com antiquat el projecte aquest. L'altra cosa és que, per exemple, no parla de tècniques d'estudi, no parla d'educació de sociabilitat. I també penso que és important això. En el moment en què parla de la influència que té els ordinadors i la tendència dels nens, cada nen amb l'ordinador, i que hi ha una relació així molt individual, i si és amb el mestre és alguna cosa radial, cada nen amb l'ordinador i el mestre i així. Doncs veure la manera de que els nens es relacionin entre ells, amb un ambient molt agressiu, com és ara també, doncs veure les diferents fílies i fòbies, no? les tendències, les amistats, els rebutjos, tot això s'hauria de saber, el mestre hauria de poder-ho conèixer i hauria de poder-ho educar i conduir això. Hi ha d'antics, hi ha el sociograma per conèixer la situació social de la classe, del grup, i sociodrames, manera de sortir al pas i una forma d'educar, moltes coses, i el que dic ara, això, doncs, bueno, és segur que no està actualitzat, però ho he trobat a faltar aquí. I altra cosa, tècniques d'estudis, clar, suposo que també això, la manera com aneu treballant, això ja es fa, deveu tenir la vivència, però una cosa és fer-ho i l'altra tenir-ho formulat i tenir la teoria, ja també saber doncs, com s'ha d'ensenyar a estudiar les coses importants, com s'ha de fer un resum, un arbre de conceptes, tot això, em penso que és de les coses que s'han d'ensenyar. Molts nanos fracassen ara perquè no saben estudiar, els pares diuen això, no saben estudiar. Doncs els mestres penso que han d'ajudar a estudiar. I l'altra cosa, el treball en grup. El treball en grup, quan és important, no? Les escoles, els equips, doncs veure la manera de treballar en grup, el paper del líder, la manera de motivar la gent, el que la gent pugui dir el que pensa, la persona que és tímida, la persona que és abassegadora, que sempre parla, tot això, hi ha unes tècniques, hi ha coses, i val la pena això també d'un saber-ho i estudiar-ho i tenir-ho present. Bueno, molt possible que tot això sigui teòric, és clar, jo no estic a l'escola del magisteri, no ho sé, potser doncs, tot això, la manera com ho feu ja allà, doncs ja està. Però de veure el programa i de veure després la realitat i el que un coneix, jo trobaria a faltar això. I de veure els mestres nous, els mestres que venen a l'escola, les coses que els hi manquen, i penses, això els hi haurien d'haver donat, no? Doncs pensaria això. Aleshores, en aquest sentit, jo hi posaria un 6,5.
Què en pensa de que el magisteri passi a ser una llicenciatura?
Ui, tant, gràcies a Déu, enhorabona, per fi que ho arribin a fer, esclar, precisament per això, perquè caldria tenir més temps, poder fer totes aquestes coses. Jo ja entenc que en un programa, clar, jo anava mirant això i els crèdits, penses, el temps que s'hi hauria de dedicar amb això, sí, una altra de les coses era, per exemple, el de la imatge. El treball de la imatge m'ha semblat els crèdits, un dels crèdits aquells que hi dediquen dues...
Vídeo
i imatge. Vídeo i imatge hi havia com dues unitats o dues hores o així, i em sembla que és poc, quan comparat com tots els altres tenen quatre, la informàtica i tot té quatre, en aquest moment la publicitat, la imatge, l'arribar a ser crític, tot això és important. Clar, aleshores un ja entén que tot això no hi càpiga amb l'horari, en tot el programa. Clar, motiu de més que això sigui carrera universitària. Una, perquè hi càpiguen les coses, això és el primer, i l'altre perquè aleshores es revaloritza la situació del mestre, la situació social del mestre, i els nanos ho necessiten, i, bueno, i el mestre sempre ha de tenir un nivell més elevat que els alumnes, i en un moment en què l'ensenyament i els continguts van pujant cada vegada més, doncs hi ha d'haver prou diferència, no pot ser que hi hagi només com tres cursos de diferència, tres anys de diferència entre els nanos i el mestre, hi ha d'haver més.
Què va aprendre de la seva estada a França?
Ui, em va anar molt bé, jo vaig descobrir tot un món quan vaig anar a França. Primer moment en què allà era un moment d'una reforma educativa. Ja sabeu que els francesos sempre donen una importància prioritària a la llengua, i veure com feien, com treballaven la llengua, el que feien, això era important. Després, dintre de la reforma aquesta, hi havia el treball individual, era el moment de mètode de fitxes, vinetca, bueno, de Crolí, però ja era més antic, però en aquell moment es posava en pràctica d'otrens. En aquell moment jo vaig poder veure com es feia, vaig poder fer pràctiques, i em va servir moltíssim, perquè després, en situacions aquí que podien ser difícils o que un no sap doncs com s'arribaran a afrontar, quan ho has fet i has vist com es pot fer i fins i tot com són els caixonets i les caixetes en què hi ha tal cosa, la manera de fer les fitxes, això numerat així, aquestes coses que dificulten i que, bueno, que se't fan una muntanya al moment de començar, però que un cop has vist com això es pot fer, després un ho crea i ho fa a la seva manera, però ajuda molt al veure que allò és possible. Era un moment al mateix temps doncs, de molta ebullició, era el temps del preconcili, tota la qüestió de religió era però molt, molt oberta, va ser boníssim, per mi va ser molt enriquidor. I vaig tenir una sèrie de relacions, llibres de text, i moltes relacions que després van continuar durant molt temps. Sempre que podia anava a França doncs, un temps, a qualsevol moment que pogués ser, empalmava amb gent que jo coneixia, portava llibres, intercanviàvem, fèiem, em va servir moltíssim, moltíssim.
D'on va sorgir la idea de formar l'escola
Talita
i quin
paper va tenir
vostè en la seva creació?
Oh, mira, el paper que vaig tenir va ser que se'm va acudir que vaig buscar gent que van arribar, bueno, a creure i a pensar que sí. Era com una bestiesa, una utopia, una autèntica utopia. Jo vaig anar a França ja quan pensava en l'escola. Després d'aquestes experiències d'escola i que intentaves parlar amb els mestres i parlar amb els pares i veies que no, i que jo no estava disposada a continuar fent un ensenyament així vertical com havia tingut jo, sabia el preu que m'havia costat i això no volia. Llavors vaig pensar que s'havia de fer una cosa diferent, pensava que jo no estava prou preparada, prou formada, ni tenia res, jo no tenia ambient d'escola a casa, meu pare era metge i no teníem ambient de mestres a casa. Aleshores, bueno, per això vaig anar a França i en anar a França abans ja vaig parlar amb gent dient, bueno, voldria una escola en què s'eduqués a la persona d'una forma completa, la relació amb els altres, que hi hagi el treball de la responsabilitat i de la llibertat, que hi hagi un treball en equip, que les quotes... Jo en aquell moment era impensable pensar en escola pública, tal com era l'escola pública. Que les quotes no impedeixin que vingui gent de diferents possibilitats econòmiques, bueno, que hi hagi relació amb pares, bueno, i a partir d'això, explicant això i dient això, a veure qui volia apuntar-se amb aquesta bandera que era així doncs, tan estranya. Però doncs, bueno, així ho vam fer. La Maria Antònia Canals va ser una de les primeres, bueno, vam començar, eren 8 mestres i 30 alumnes, i després vam arribar a ser doncs, bueno, 600 alumnes, etc.
Els objectius de l'escola era...
L'objectiu de l'escola, bueno, que ho he dit, era l'educar la persona completa, no únicament l'aspecte intel·lectual, sinó tota la qüestió afectiva i la qüestió de l'expressió, la sensibilitat. A l'escola donàvem tanta importància al llenguatge, l'expressió verbal, com a l'expressió plàstica, el dibuix, la música, la gimnàstica, la relació amb els companys, la relació amb els mestres era de cordialitat, i tot plegat era sempre una corda fluixa entre la comprensió i l'exigència. I penso que de les coses importants era mirar de treure el màxim de profit de cada alumne. Cada alumne és diferent, un té possibilitats amb una cosa i no té amb una altra. Un és bo per les matemàtiques però és negat per la música, i un altre a l'inversa. Doncs mirar de cultivar al màxim totes aquestes possibilitats perquè la gent arribessin a ser i que arribés a haver una convivència, un sentit social, que se n'adonguessin de la realitat que hi havia i que en aquell moment era prou difícil, d'època franquista. Penseu que l'escola Talita és el paral·lel al Florido Pensil. Heu vist el Florido Pensil? A mi em va esgarrifar quan vaig veure el Florido Pensil i vaig veure que la pissarra, la data que posava, era la data de l'any que havíem començat l'escola Talita. Diu meu, no hi ha res més atrevit que la inconsciència, no? Una certa inconsciència en aquell moment. Perquè quan les coses estaven d'aquella manera, clar que el Florido Pensil ho recull tot, però moltes d'aquelles coses que deies això jo ho he viscut i l'escola estava d'aquella manera. Doncs fer una escola que fos doncs, lliure i que es parlés català i que les coses es pensessin i que la gent... Bueno, doncs era difícil, no era broma. I això es podia fer per la il·lusió de la gent, per la il·lusió de l'equip i el treballar amb il·lusió la gent que creiem que les coses havien de ser diferents.
L'escola Talita va ser en el seu moment escola activa?
Esclar, sí, era activa en el sentit que... de contacte, bueno, de que les coses depenien que era l'alumne que feia l'esforç mental i que era una activitat de l'alumne, no únicament activitat de moure's, no s'entén així, no? Sinó activitat mental d'estar motivat, de fer les coses que li interessaven fer, de poder opinar, d'aquestes diferents formes d'expressió, de les coses verbal, la cosa musical i una mica amb tot. Les coses importants era el contacte amb la natura, les sortides que fèiem, tot de coses que ara són tan normals i que en aquell moment no es feien. O sigui, anar amb els nens a la Fira de Santa Llúcia, quan ens veien que agafàvem el tren de Sarrià i que anàvem els nens, bueno, ens tenien a tots parxelats, no? Després s'ha estès moltíssim. Tot de coses que et donen molta satisfacció de pensar que allò era una cosa natural. No és que jo pensi que ara això es fa perquè s'havia fet a Talida. El que passa és que allò era una cosa molt natural, però que s'havia deixat de fer, o que sí que s'havia perdut, o que no es feia. Doncs que en aquell moment ho féssim, i la veritat és que els antics alumnes doncs, ho recorden amb gust i amb satisfacció. Una de les coses importants de Talita era que tota aquesta pedagogia activa i aquesta creativitat i tot això, però estava marcat en que els alumnes s'examinaven a l'institut, s'examinaven lliures a l'institut. Que vol dir, amb professors que no els coneixien, que amb una carta s'ho jugaven tot i que, bueno, que això no era broma. Vol dir que, d'una banda, havíem de tenir doncs, tota aquesta llibertat i aquest anar fent i el nivell de cadascú i la música i la dansa i tot això, però que, d'altra banda, hi havia exàmens i s'havien d'examinar. I anaven a l'institut i allí amb professors que no coneixien i professors del règim del moment. I, de totes formes, sempre ens havia semblat que això era important perquè amb alumnes que havien tingut una educació, un parvulari i una primària cuidadeta i així, doncs valia la pena que coneguessin una altra cosa. I em semblava que als 14 anys era un bon moment, que segur que hi hauria un contrast, hi hauria un xoc, però que era possible superar-ho. Tenint una bona preparació, com em semblava que havien tingut, doncs després era possible això orientar-ho. En canvi, si haguessin continuat a l'escola fins als 16 anys, després d'això entrar a la universitat hagués sigut molt més fort i no sé com s'hagués reconduït. La veritat és que els alumnes també ho agraeixen, això. El que després anessin a l'institut i tinguessin alguna cosa molt més oberta, molt més social i molt més real.
Quin creu que van ser els motius pels quals l'escola Talita va entrar en crisi?
A veure, l'escola anàvem fent aquest tipus d'educació que us deia. Els pares... Esclar, hi havia moltíssima relació amb pares, quotes variables, estudi amb els pares de les quotes com havien de ser, i els pares que venien a l'escola doncs, molt convençuts, va arribar un moment en què els pares molt exigents, cada vegada anaven realitzant-ho massa el rizo una mica, I ens vam adonar, els mestres, que el que fèiem era que educàvem el que en aquell moment dèiem la gauche divine de Barcelona. O sigui, la gent que volien ser progres, que eren diferents dels altres, fèiem català, fèiem catequesi, fèiem la catequesi fora de l'escola, fèiem tot de coses, i vam pensar, i això feia una mena d'èlite, i els mestres, doncs això ho vam notar, i vam pensar en un moment donat que si tot aquest esforç que fèiem els mestres, això ho dedicàvem a un ambient més ampli que el de l'escola, que s'havia anat quedant com reduït, tot i que econòmicament era obert, però culturalment s'anava com tancant, doncs que l'educació podia tenir una dimensió més ampla, més projecció. I vam pensar, bueno, vam avisar els pares amb temps i van dir que en un parell d'anys doncs, que alguns continuarien a Sarrià, però els altres doncs, faríem alguna altra escola. I a partir d'això després van venir diferències entre els mestres i alguns, doncs, si volien escola pública, no era pel mateix motiu que havien pensat, i a partir d'això doncs, va venir la crisi. I l'altra cosa és que en aquell moment hi havia moltes escoles d'aquestes que havien començat en equip i així començaven les reivindicacions dels mestres i els mestres començaven allò de dir que no eren mestres sinó treballadors de l'ensenyament i aquestes coses així, i bé, aleshores. Jo no em vaig arrepentir mai que Talita hagués acabat. Penso que totes les coses tenen un temps i el temps de Talita, penso que va fer un bon servei, que va servir, bueno, va ser una feina d'educació important, però que totes les coses tenen un temps i ja està.
Com va néixer l'Escola Rosa Sensà?
A partir, quan feia 7 o 8 anys de Talita, esclar, hi havia mestres que venien allà, que volien saber doncs, com feien Montessori, o com feien alguna cosa o altra, hi havia neguit per coses d'educació. I es veia que els mestres que ens venien, bueno, era tristíssim, gent que tenien molt bona fe però que tenien molt mala preparació, i passàvem doncs, molts apuros per anar formant els mestres. Nosaltres passàvem quantitat de temps fent reunions, perquè tots ens havíem de formar, però la gent jove doncs, els hi faltava molt una preparació. I a partir d'això, la Marta, en bona part, que sempre tenia la idea, tenia la consciència de l'educació, els passos que havia seguit, el temps de la República, tota la història d'educació, va pensar que s'havia de tornar a fer alguna cosa, i, bueno, i aleshores, a partir d'això, mestres de tres escoles, sobretot, de Costa i Llobera, de Tau i de Talita, i la Marta, que havia estat a Talita estones i que s'ocupava de la biblioteca, i, bueno, però coneixia molt bé Talita, aleshores vam ser els que vam començar Rosa Sensà per formació de mestres, que hi hagués una formació que si no donava el títol, però que sí que arribava a donar una capacitació. El 65 va començar Rosa Sensà i el 66 va ser la primera escola d'estiu de Rosa Sensà.
Per què per treballar en barris marginals i com considera aquesta feina?
Bueno, com vam pensar, quan havíem pensat des de l'escola treballar en escola pública, vam pensar en barris, en aquest moment, no és que penséssim marginals, barris més populars. Aleshores jo coneixia una mestra, la Pepita Casanelles, una mestra d'escola pública a la zona franca, una mestra que dintre del possible ell feia mestra pública, de les poques, penso, mestres públiques que feien el que podien dintre de l'escola i que anaven fent pedagogia activa tant com podien dintre del Florido Pencil, que ella feia tot el que podia. I anàvem a tenir molt contacte, érem amigues, i quan jo vaig deixar Talita, esclar, va ser molt traumàtic i així, i aleshores allí els hi faltava un mestre i els vaig anar parant allà, a la seva escola. Aleshores, a partir d'allà, això era la zona franca, o sigui, a prop de la SEAT, en un moment important per les vagues i totes les coses de la SEAT, era molt, molt, molt fort el bagatge doncs, popular allà en aquell moment, important l'associació de veïns, les reivindicacions i les associacions veïnals, i aleshores vaig entrar de ple amb tota aquesta moguda, que en aquell moment no es deia moguda, però bueno, moviment. I aleshores en allà era el primer any de la reforma de la bàsica, de l'educació general bàsica, i els alumnes que acabaven vuitè no hi havia institut a la zona. I aleshores, a partir de l'associació de veïns, van promoure doncs, que hi hagués un institut i es va començar a ser el primer institut que va ser promogut precisament per l'associació de veïns. Jo vaig anar a Madrid per veure què, i va ser l'últim expedient que van aprovar aquell estiu abans, bueno, va ser l'Institut de Cantunis. Aleshores, allà jo vaig estar de cap d'estudis, bueno, era Cantunis, venien els alumnes de la zona franca i va ser preciós, una feina preciosa. Sí, primer va ser molt contrast a passar de Talita amb una escola de barri. Jo em vaig adonar allà que materials i coses, textos que havien fet i que per la Talita eren doncs una meravella, allà no ens servien per res, perquè els interessos eren completament diferents. Explicaves alguna cosa i allò no encaixava. Clar, jo tampoc no tenia l'agilitat per arribar a saber què era el que els interessava, no coneixia prou. Jo venia doncs d'un ambient de classe mitja i amb tots els de Talita, que era això com l'agost divin. I l'aterrant allà va ser així doncs un bon sotrac. I bueno, vaig mirar de posar-m'hi. I en allà, per exemple, parlaves de literatura, no interessava, parlaves no sé què, bueno, és igual, veies que els nens s'avorrien i quan s'avorrien doncs feien xivarri a classe i bueno, ja arribàvem a passar malament. En canvi, després vaig veure, per exemple, hi havia un festival de música, un cantant Gerena, andalús, i van posar cartells anunciant això, i aleshores, a partir del cartell i de cançons del Gerena, vam començar a treballar a classe i vaig veure que l'actitud dels nanos era completament diferent. Doncs allò de la pedagogia activa que jo deia no té només una cara, sinó que en té moltes. I aleshores, bueno, vaig pensar, doncs, i a partir d'això vaig veure doncs, com s'havia de fer perquè les coses responguessin i als interessos reals dels nanos, i anar a promocionar els seus interessos, però que coincideixi amb els interessos que tenen. Aleshores, una mica amb aquesta tònica vam començar a l'Institut de Can Tunis i va ser, bueno, interessant, molt maco, eren els nanos de la zona, vam poder triar professors d'on llicenciats, però mirant les coses que podien interessar els nanos, i va ser un parell d'anys molt, molt interessant. Un inspector, una mica cínic, i ens havia dit, però per què us preocupeu per buscar mestres? Si total, d'aquí un temps, quan els mestres hi vagin perquè han fet oposicions, aquest institut serà com tots els altres. I nosaltres, quina cosa té? Si aquest institut s'adapta a les realitats dels nanos i venien gent doncs, de fora i que valorava l'institut. Doncs va tenir raó aquest senyor. I quan van venir els càtedres i els que tenien el nomenament, aleshores tot allò ja va canviar i va ser un institut com els altres. Sí, és un institut com els altres.
Si quan hagués acabat la carrera hagués anat directament a Can Tunis...
Ui, una desgràcia. Clar, perquè hi ha Can Tunis Institut i després hi ha Can Tunis al barri de Gitanos. Can Tunis hi ha un barri que és de Paios i un barri de Gitanos. L'institut aquest estava en el barri de Paios, però des d'allà vaig conèixer Gitanos. Aleshores, està amb una escola de, bueno, l'escola de Gitanos que vam començar quan estava a l'institut i que jo ja estava ficada dintre de tot el moviment aquest d'associació de veïns i això, aleshores els gitanos estaven doncs molt a prop, venien a l'institut, feien xirinola per allà, empipaven a la gent, jo a aquests nanos doncs, els hi donava llapis perquè dibuixessin, els hi donava papers, deia, bueno, dibuixeu, estàis por aquí, sortien a la finestra i se n'enreien, em deien senyoreta Rottenmeier, perquè ho havien vist a la tele en aquell moment. Bueno, feien, enredaven tant com podien. Jo vaig mirar en aquests nanos doncs, abans de la classe, doncs bueno, us dono llapis i paper, esteu aquí, dibuixeu i després m'ensenyareu els dibuixos. I, bueno, i a partir d'això vaig tenir una mica de relació amb ells. Aleshores, hi havia barraques, era una situació infecta. Es va aconseguir que l'Ajuntament s'interessés per això, i era l'alcalde Socies, que va ser doncs, molt, molt sensible i que va veure allò que era important i de què es podia valdre. I amb el president de l'Associació de Veïns, que estava de secretari a l'Institut, aquest es va començar un projecte d'educació global a Can Tunis, per gitanos. Aleshores, vivenda, sanitat, assistència social, treball, escola, i anàvem tenint relació així amb els gitanos, i aleshores al moment de pensar a escola, aleshores els gitanos van demanar que volien que jo fos la directora. I dius, Déu meu, que se m'ha perdut a mi. Jo estava molt bé a l'institut, disfrutava de les coses que feia, classes de llengua allà, era cap d'estudis, però vaig pensar que jo no coneixia el món gitano, però no tenia cap motiu per dir que no. Era un repte, perquè no era broma, no? La cultura gitana i tot plegat. i vaig dir doncs, que, bueno, que sí, que ho provaríem. I bueno, després doncs, ja no hi veig res més, no? I a partir d'això va començar. Però esclar, jo quan vaig començar l'escola de Cantunis portava 17 anys de Talita i 3 anys entre l'escola del Port i els dos d'institut. Però si arribo aterrant allà un cop acabes la carrera, perdut, perquè bueno, allí s'ha de tenir creativitat, imaginació, pell fina, saber què és el que vols, madura, tota una barreja de coses. Allò de l'equilibri entre la comprensió i l'exigència, el mateix, però passa que es traslladen una mica les coses, cal més comprensió i cal més exigència, cal una mica de cada. Però bueno, a mi em va anar molt bé el bagatge que tenia, tot i que has de prescindir de tot, però tens com les runes per tornar a construir. I en canvi, quan prescindeixes de tot i no tens res, clar, segur que aleshores és molt, molt negre, no?
A quin àmbit de treball s'ha sentit més a gust?
Mira, és que no ho sé. A tots he disfrutat tant. Jo em considero una persona molt afortunada, em considero privilegiada. Quan jo vaig estar a Talita, vaig disfrutar moltíssim. Era molt intens i molt... I dintre mateix de Talita, jo no sé mai si he disfrutat més amb els petits, amb els mitjans o amb els grans. A cada lloc on estava, i trobava doncs, tot el sentit i disfrutava moltíssim. I després, quan vaig estar l'escola de barri, també estava bé. L'institut, el mateix. I Cantunis, el mateix. Molt, molt dur, però disfrutant. Penso que l'important és veure sentit el que fas. Si, esclar, jo un cop he començat, un cop vaig tastar els ambients aquests més populars, sí que aleshores no triaria un ambient més alt. Perquè penso que hi ha una riquesa, hi ha uns valors, hi ha una preparació que un té i que val la pena doncs, també que això serveixi. I bueno, li trobes molt sentit amb això. Però quan he estat a l'administració, doncs també he disfrutat de l'administració, malgrat les incoherències de l'administració.
Amb quins objectius va entrar a treballar com a tècnica a l'administració pública? Li va agradar l'experiència?
Sí, l'experiència interessant, ho deies, dels llocs on he disfrutat. Vaig entrar en el moment en què l'administració estaven fent treball sobre les escoles de suburbi. Es plantejaven el que havien sigut les escoles de suburbi al temps de franquista i aleshores pensaven doncs, que això s'havia de fer com una baremació i arribar a saber doncs, les característiques que tenien, les dificultats, les necessitats i tot això. I aleshores em van demanar a mi si volia participar i vaig començar l'estudi aquest i bueno, vaig estar 4 anys a l'administració. Aleshores em vaig ocupar de les escoles de perifèria, començava l'educació compensatòria, va ser interessantíssim. A veure, però aleshores em vaig adonar que una cosa era els programes i el que es proposava i l'altra el que de veritat volia l'administració. I amb els programes que proposava estàvem d'acord, però jo em vaig adonar que a la pràctica el que l'administració volia, o almenys les persones concretes, els que més venaven, era que els hi tragués problemes. Però arribar a complir els objectius que havíem quedat, això no. Per exemple, si el que volíem era que els nanos gitanos, en aquell moment treien els nanos de la Perona i hi havia tota una escampada de nens gitanos, si el que volíem era que aquests nens estiguessin en les escoles i estiguessin ben insertats en allà, que poguessin seguir les classes amb els altres, doncs calia donar recursos, que estiguessin distribuïts. Però després, a la pràctica, em vaig adonar que el que volien no era tant això com evitar problemes i evitar enfrontaments i que hi hagi unes quantes escoles que tenen nens gitanos però les altres no. I bueno, coses d'aquestes que és, separats, perquè la barreja pot fer mal, la gent pot protestar, i si hi ha eleccions municipals o alguna cosa, doncs si hi ha enfrontaments entre paios i gitanos, o que les famílies no volen que hi hagi gitanos, això pot portar frecs i anirà malament. Per tant, doncs el que havíem dit, res. Si abans dèiem que sí, doncs ara diem que no. Quan això era una contradicció, i era contrari al que jo havia dit, el que havíem quedat, això no es pot continuar. Hi ha un moment... a Badalona, que hi havia un grup de nens que havien estat sempre en un barracó, nens gitanos, que havien estat sempre en un barracó, el García Lorca, i que en aquell moment es feia una escola nova. Joan Miró i van dir, bueno, és el moment que aquests nanos estiguin barrejats amb tots els altres. Aleshores es va fer tota una feina mirant doncs, els nanos on tenien germans, on vivien a prop, que hi hagués mitja pensió, i de distribuir els nens a les diferents escoles. I això ho van fer amb els directors de les escoles, amb l'inspector, amb el regidor, i amb els que portaven els nans, que coneixien els nanos gitanos. Els llocs on s'assignava que anessin els nens, a tot arreu hi havia algun mestre de suport pels nanos gitanos, de compensatòria, hi havia aula taller, hi havia beques de menjador, era a prop de casa seva, etc. Llavors, quan va arribar el moment, quan estava tot fet, però que era una mena de punta al coixí, tot fet així, eren 30 nens, em penso, que es distribuïen, i estaven distribuïts entre 5 escoles. Es van posar d'acord el regidor de Convergència amb el socialista, perquè hi havia eleccions poc després, i van quedar que els nens aquells no es tocarien, que no anirien, no estarien distribuïts a les escoles, perquè hi havia d'haver eleccions i no podia ser, perquè això portaria un enfrontament. I els nens aquells van continuar junts amb una aula, que aleshores no era així tan fastigosa com la que havien tingut en aquell barracó, una gàbia amb els barrots d'or, però van continuar separats i no estar mai junts amb els altres. Una altra cosa era tota una llenca que hi havia al riu Sec, tocant a Ripollet, gitanos, portuguesos, d'unes condicions tremendes, i s'havia mirat que els nens poguessin anar a les escoles. Hi havia una part d'allà que corresponia a Cerdanyola i una altra que corresponia a Ripollet. Els nens que corresponien a Cerdanyola es van escolaritzar. La regidora de Cerdanyola va facilitar i es van escolaritzar. I els que corresponien a Ripollet, no. Perquè el regidor havia, com a propaganda electoral, havia dit que allà no anirien nens gitanos. Tant que quan algun nen es feia mal, ni tan sols a l'Ajuntament, ni tan sols a Sanitat podia anar. Anaven, la tenien d'urgència, però després el seguiment ja no li feien. I aleshores, impossible que el nen anés a les escoles, que s'escolaritzessin. Vaig parlar amb l'inspector en cap, amb el cap de serveis, amb tothom. No hi va haver forma. Jo anava pel barri, i veia les famílies i em deien, mira, mi niño ya tiene el babi a punto. Mira, ahora la semana que viene ya podré ir a la escuela. Mira, me han dado esta cartera y la hemos arreglado, que parece nueva, pues el niño ya la llevará, porque jo sabia que aquell nen, tal com estaven les coses, no aniria a escola. Això no es pot aguantar. I l'altre, doncs, nanos de la Perona, i que s'havia fet bé tota la distribució i que els inspectors mateixos havien dit no. Aniran en aquesta i en aquesta escola, però un parell d'escoles, aquelles es mantenien netes i aquelles serien, allà no hi hauria gitanos, i allà podien fer un ensenyament perfecte, bé, perquè no quedaria contaminat per gitanos. També havia parlat amb tothom, al final jo vaig dir, o es solucionen aquestes tres coses o jo aquí no puc continuar. Clar, com podia jo donar la cara per un programa que figurava que era d'integració social i d'atenció als gitanos quan de la mateixa administració els separaven d'aquesta manera? Bueno, no se va solucionar i vaig marxar. I això que la feina a l'administració era interessant perquè jo sempre deia que malgrat l'administració es poden fer coses. Esclar, hi ha recursos, hi ha una capacitat d'ampliació, de multiplicació de coses, els recursos que hi ha perquè un se n'assabenti, perquè arribi a tothom, per canviar les opinions, per canviar... Segur, això em va doldre moltíssim, però no podia contradir-me amb el mateix programa que jo figurava que portava.
Si ens han explicat coses que van anar malament amb l'administració, però li devien beques...
Clar, totes aquestes coses bones que eren tot això, el poder tenir recursos per les escoles, el que hi haguessin aules taller, per exemple, hi havia aules taller a totes les escoles de perifèria, hi havia aules taller dintre, per la secundària, hi havia la segona etapa de primària, hi havia una aula taller per la qual passaven tots els nanos de la segona etapa, estones diferents i que podien fer coses manuals. S'havien fet els programes, cada trimestre hi havia un seminari pels professors d'aula-taller, es feien projectes, s'havia trobat la manera com es podien avaluar els treballs que es feien a l'aula-taller, hi havia material suficient, els nanos hi passaven, això permetia evitar aquests nens que no tenen interès, que no tenen il·lusió pel llenguatge o que no se'n surten, doncs amb taller, amb alguna cosa que fan un esforç i que ràpidament es veu el resultat, que alguns nens eren més hàbils amb això que no pas el que és primer en matemàtiques. Tot això, doncs, tot això era molt bo, molt positiu, tot això eren coses bones. La mateixa atenció que es podia tenir als nanos gitanos, els cursos que s'havien fet amb els mestres per saber com eren els nens i la manera de donar recursos, tot de coses, clar, això que dic, que l'administració té un poder de multiplicar i de potenciar, i que això és boníssim, totes les coses, es podien fer moltes coses bones.
A grans trets, com ha repercutit a la seva vida haver-se dedicat a fer de mestre?
Jo penso que, esclar, molt, tens una exigència, perquè les coses que dius, doncs tu no pots contradir-les amb la vida. Jo m'hi he anat convencent cada vegada més que educa més el que s'educa més pel que es fa que pel que es diu. Una pel que es fa fer i l'altra pel que fa un mateix. I això, a mesura que he anat passant temps, doncs tens com més exigència això, perquè si has anat dient una sèrie de coses, després no pots contradir-te. Jo els alumnes me'ls he estimat i me'ls he cregut de veritat, i penso de veritat que tots els alumnes tenen coses bones i que tothom es pot educar, i precisament per això penso que la feina que es fa no pots després desfer-la perquè hi hagi alguna cosa, alguna actuació teva que es diu d'això, no? I bueno, penso que a mi m'ha marcat moltíssim i segur que m'ha orientat moltíssim. Jo continuo llegint el diari pensant, mira, d'això que explicaries pels petits, això que explicaries pels grans. O sigui, el tic de mestre, doncs encara el tinc, eh? I quan hi ha capses maques i cosetes, penso, això per què podria servir? Perquè em falta, doncs, el guardar el material. Esclar, era d'una època en què vivíem a partir del material que ara diem reciclable, no? I em sap tan greu ara llençar les capses que són maques.
Al llarg de la seva dedicació en l'educació dels marginats i de l'atenció a la diversitat, ha trobat el suport que necessitava?
Ai, no sempre. Quan l'has trobat l'has agraït i has pensat doncs que sí, que... Sí. Bueno, això mateix, el motiu pel qual jo vaig deixar la Generalitat, doncs era perquè faltava un suport de veritat. No era tant suport econòmic com suport moral, de que no hi hagués una contradicció. Després a Cantunis, quan vaig deixar Cantunis, l'escola de Cantunis, la Villarxa Borrós, era perquè l'Ajuntament, que era l'administració que recolzava tota aquella experiència, s'havia posat completament indiferent, per no dir en contra. Aleshores, quan no trobes resposta ni per un ni per l'altre, és quan ho has de deixar. Esclar, no pot ser. No, desgraciadament, per l'administració compten les coses que són fotografiables, que són visibles, que tenen imatge, que es poden veure. L'altre no, això seguríssim que no. I en canvi penses que l'única forma de sortir de la marginació, de poder arribar a fer alguna cosa, és l'educació. No és l'única, no es pot fer... Si només hi ha una escola que funcioni i el barri o altres entitats o altres coses no funcionen, això va coix, però l'escola és important. L'educació és important.
Ens podria dir 5 persones relacionades amb el món de l'educació que hagin influït més en la seva carrera professional?
Bueno, a veure... Hi ha la gent de sempre que ja sortiran per tot arreu, el senyor Galí, el senyor Martorell, d'aquests que nosaltres, els petums aquestes en diem senyor Galí, no en diem Alexandre Galí, en diem el senyor Galí i el senyor Martorell, perquè per nosaltres eren els mestres així. Però després, gent així que directament m'hagin influït, jo penso, gent que no coneixereu, un mestre de França, un director d'una escola, que un Pierre Godet o alguna cosa així, que estava portant a terme una escola que era el que jo volia fer. Aquest senyor, a mi, esclar, em va entusiasmar, perquè quan jo pensava, no sé si es podrà fer o no es podrà fer, les quotes variables, la disciplina, l'equip de mestres, tot això... Clar, jo tenia il·lusió, en aquell moment tenia 24 anys, tenia il·lusió però no sabia el que podria fer o el que no. I la gent anava dient, ui, això és una bogeria. Doncs veure una persona, en aquell moment devia tenir, no sé, 35 anys o així, i que ho havia fet, ho estava fent, i que m'engrescava i pensava que sí que era possible, i el treball en equip, i que em va donar una sèrie de consells i una sèrie de coses que em van servir, aquesta persona, pel que fa a escola, em va servir moltíssim. Una altra... Jaume Cuspinera, una persona, era sacerdot, després ho va deixar, que era psicòleg i que tenia un sentit un sentit social i un sentit humà i un sentit de la psicologia i un sentit de la coherència, i que, bueno, que em va ajudar moltíssim a veure, doncs, això lliga, això no lliga, això no és coherent, això, si vols això, t'has pensat a l'altra cosa. Aquesta persona, bueno, moltíssim, em va ajudar i em va orientar molt. Després, quan vaig estar a l'escola de la Molina, en Jordi Galí, el fill de l'Alexandre Galí, Jordi Galí de Sant Gregori, el Jordi Galí de la Molina, és Jordi Galí, ha tingut diferents èpoques, però del Jordi Galí a mi em va sobtar la manera com tractava els nanos, i vaig aprendre moltíssim de la manera com tractava els nanos. Nanos a la Molina, un internat, i que hi havia nanos de classe alta, i que eren difícils, una mica així, doncs la manera, veia com els estimava, com sabia tractar-los, allò que he dit abans, que els càstigs amb l'escola, l'escola franquista, que tenien una cosa de venjança, doncs aquest buscar el càstig que fos alguna cosa, una possibilitat de recuperar, el sentit educatiu, tant amb l'aspecte didàctic com amb l'aspecte humà de tractar els nanos, aquest em va orientar moltíssim. I l'altre, el Basilio González, el president de l'associació de veïns de Nostra Senyora de Port, de quan vaig anar a l'escola aquesta de barri. Això que jo dic, que jo vaig aterrar a l'escola de barri amb tot el bagatge i regalimentalita, i allà era completament diferent. Doncs aquesta persona, que ell era de barri, que era de poble, un immigrant, i que havia vingut i que estava en allà, mestre, i que sabia com havia de tractar els nanos, que d'aquí aquí molt dur, però d'aquí aquí estimant-los moltíssim i exigint. I aleshores vaig veure tota una forma de tractar els nanos i vaig aprendre moltíssim del tipus de tracte que ell tenia, que tracta doncs, tan directe i tan real i tan a fondo. Diria aquestes, no sé si n'hi ha cinc o no, però són persones, i aquests segur que no deuen constar en la pedagogia, bueno, el Jordi Galí sí, però els altres, però persones que a mi de veritat m'han influenciat molt.
I us podries dir què és pedagogia?
Pedagogia per mi és, a veure, trobar la manera que cadascú arribi a desenvolupar el màxim que té d'ell mateix, de manera que un arribi a ser un mateix, que un arribi a estar content amb un mateix, i que pugui estar, prendre part amb la societat, estar amb els altres, participar i estar, tenir una manera activa d'estar amb la societat, de manera de poder fer que les coses canvien, que les coses siguin millors. A la gran estret seria una mena de cosa així, no? I això no sé, és igual per gitanos o per ambient rural o per mirant el que cadascú té al màxim, valorar què és el que té. I esclar, la feina és veure el bagatge que té cadascú, no? I mirar com això es tira endavant, com això es potencia, com això és la pedagogia i la didàctica. I això és el que fa que el mestre hagi de canviar segons com són els alumnes i els moments, segons el tipus d'alumne, segons el moment, segons la situació.
I molt breument, com veu l'educació actual i en el futur?
El futur no ho sé. Clar, sempre cal tenir confiança. En aquest moment, just un moment, educació important, sempre és important educació, però ara hauria de fer un canvi fort, i en aquest moment difícil l'escola pública, molt malament l'escola pública, fa angúnia com està l'escola pública. Esclar, parlo del nostre país, parlo d'aquí, la baixada que ha fet l'escola pública. Aquí penso que els mitjans, les coses que podrien anar bé, que no es preveu, trobo a faltar una previsió al fer les coses amb temps, moltes vegades perquè s'ha abandonat, en molts aspectes s'ha abandonat tot el procés educatiu. Moltes vegades s'intenten solucions que són purament de disciplina, d'autoritat, als instituts. Les notícies que surten d'educació, que són doncs, policia no sé on, una agressió no sé on, hi ha moltes coses bones que fan els mestres, no tots els mestres. Aleshores, dintre del mateix morbo que hi ha, dintre de les notícies, de la publicitat, entra també això, i no sé si és que els mestres no arriben a tenir prou il·lusió ells, o que no. Segur que hi deu haver coses que són positives, però és un moment difícil, no? I el futur no sé, és clar, teníem esperances amb la reforma. La reforma tenia coses bones. Havíem estat molt temps desitjant que l'educació arribés fins als 16 anys. Una cosa bona que comenci als 3 anys. Hi ha tota cosa que la normativa és positiva i és bona. Però després et dol que la manera com es porta a terme no sigui la més adequada, i no saps per què deu fallar.
L'altre dia ens va explicar també que a Can Tunis tenien els nanos a l'escola, però que també tota l'organització de l'escola estava duta per gitanos. Era a Can Tunis, pot ser?
Que hi havia personal gitano, sí, el gitano, a l'escola primària, però, bueno, el conserge, les cuineres, això, tot el personal aquest. El personal no docent, tot el que era possible, eren gitanos, era gent del barri. Clar, van mirar, doncs, les coses que podien fer, doncs, que les fessin gitanos, i va ser una manera, una boníssima manera de, per educar, no?, perquè se n'adonguessin, perquè hi hagués una convivència, les gitanes que estaven a la cuina, que han estat a la cuina, han arribat a canviar elles personalment, això que dic, l'educació, no?, que és arribar a treure el màxim profit d'un mateix i fer que un pugui estar d'una manera diferent. Aquestes gitanes, elles, han canviat de manera de ser, han continuat sent perfectament gitanes, però la manera de distribuir els diners, de valorar les coses que poden fer, l'autoritat amb els fills, bueno, el fer que els marits la respectin amb elles i sortir al pas el masclisme que hi ha, ser capaç de fer després una feina, de tenir una professió, han deixat cantunis, perquè l'Ajuntament ha canviat el personal i ha tingut normativa diferent, però estan en altres llocs i són perfectes professionals, bueno, i aquestes... elles han canviat elles personalment, viuen d'una manera, però segur, molt més felices i molt més complertes, i participen d'una forma, sí, penso que és una forma d'educació, i que ha sigut, alguna d'aquestes continua sense saber llegir i escriure, alguna d'aquestes firma mal dit, alguna prou espavilada, alguna que està treballant en un districte, i quan necessita alguna cosa, la persona que passa pel carrer li diu: "Por favor, me puede leer esto, porque me he olvidado las gafas y ahora no veo a qué calle tengo que ir." Llestíssima, no? Però bueno, i sap, i se'n surt, i li diran al carrer, i sabrà anar, i complirà bé la seva feina. I ja ho saben, no?, que no sap llegir, però continua fent aquesta feina perquè té recursos suficients ella per... Això és positiu, no? Això és educar també.
I ens vas dir que ara continues encara en alguna escola? Alguna
sí, després vam començar una escola de secundària, l'escola per 12-16 anys, quan el barri s'havia degradat moltíssim i els nanos no anaven a escola, i havíem anat ja a enterrament de 3 o 4 antics alumnes per sobredosi i per sida, una cosa tremenda. Els nens no anaven a escola perquè allò no els interessava, perquè era més interessant el carrer que l'escola. Aleshores, agafant la filosofia de les aules taller, vam començar una escola basada sobre tallers, i aprofitant lo dels currículums oberts i l'adaptació curricular i tot això de la reforma, que ningú s'ho creu, però que allà ens ho vam creure, vam començar una escola basada en tallers. O sigui, hi ha taller de fusteria, de construcció, de lampisteria, de jardineria, i els nanos, el 60% del temps, estan en tallers. I a partir dels tallers aprenen totes les altres coses, que és saber pensar, saber calcular, saber escriure, saber seguir el procés, quan es comença una cosa, quan s'acaba. Bueno, 4 anys estan en aquesta escola, una secundària, i després es mira que quan acaben, que arribin a tenir el lloc com algun accés de treball, alguna possibilitat de treball. En aquest moment hi ha un 70% dels nanos que han sortit d'allà que estan treballant, i noies també, per les noies gitanes és importantíssim això, noies que estan treballant, algunes amb neteja, algunes altres amb magatzems, algunes altres amb cuina, reposteria, bueno, i alguns tenen contracte indefinit, bueno, i es veu que això, doncs, és una forma, una manera diferent de treballar, una forma de guanyar-se la vida, una forma... O sigui, és educatiu tot plegat, però esclar, de tenir una projecció econòmica i social. Continuem creient això, amb l'educació, no?, que l'educació és base perquè les coses canviïn.
Els mestres altres també són funcionaris.
Sí, sí, els mestres són funcionaris. Malgrat, i també una altra vegada, no?, malgrat l'administració, es tira endavant aquesta escola. 4 vegades han estat a punt de tancar-la perquè li semblava que allò no tenia sentit. Una perquè es calia, no sé, penso que eren 3 milions per refer una teulada, i 3 milions era una cosa impensable, això no es podia pagar. Al final van aconseguir, no sé, l'escola va continuar. Van estar tot un any, els mestres, jo ja estava jubilada, van estar tot un any fent classe i fent tallers sense tenir escola. L'escola estava sense sostre. Els que feien construcció ho feien fora, i els altres feien no sé què, i els altres dia que plovia, doncs, feien una sortida, així tot un any, que no és broma. No és broma, després, bueno, van refer l'escola, però em penso que van inaugurar, van tenir tota la teulada i tot acabat el 20 de juny, i havien començat el mes de setembre. Una cosa, o sigui, malgrat l'administració es poden fer coses sempre, que vol dir l'esperit dels mestres i l'il·lusió i el que creguin que de veritat allò ens doncs, val la pena. Ja està, no?